Molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.
There's no business like show business like no business.
Se sent aquesta música, passen uns minuts a les 8 de la tarda. Hem passat el dia de Sant Joan amb la Revetlla i estem altra vegada amb Molta Comèdia. Avui tenim tres convidades que ens parlaran d'una cosa molt interessant que es fa cada any a Sant Cugat, a l'estiu. Les lectures a la fresca, tot i que a vegades de fresca no en fa massa. Però abans... La homilia de Molta Comèdia, avui, el nou cartipàs municipal. Estimats germans, les eleccions municipals han deixat a CiU sense majoria per governar sol. Coalició més votada, amb diferència de la segona i tercera força, ERC més i Ciudadanos. Passa de 15 regidors a 11, és a dir, no té la majoria simple i, a més, no ha pactat amb ningú. Això és bo? Pregunta. Probablement no del tot, però del tot dolent, perquè obliga a negociar, a considerar potser més les decisions abans de prendre-les i, sens dubte, a pactar vulguis que no segons quines coses. Però anem al tema que aquí ens correspon, és a dir, les arts escèniques, és a dir, la cultura. L'alcaldessa ha creat 5 grans àrees i una d'elles és cultura, coneixement i projecció de la ciutat. La titular és Carmela Fortuny, que ja havia estat en el govern municipal amb Lluís Recoder i que actualment ha de compaginar dues funcions. La Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal, déu-n'hi-do, des de la Generalitat i la tinència d'alcaldia esmentada. Pot fer-ho? Estem parlant, òbviament, d'una persona preparada i en bona disposició, però insisteixo, pot fer-ho? La situació general apunta que les coses no s'aclararan del tot fins que no arribin les autonòmiques. Bé, vull dir les plebiscitàries de setembre. I encara més potser del tot fins que no es facin les eleccions generals espanyoles al mes de novembre o desembre o quan sigui. Quan diem cultura... Penso que hi ha una majoria que sap de què parlem, però què vol dir exactament coneixement i projecció de la ciutat? Parlem, no sé, parlem de turisme cultural? Parlem d'explicar fora què som i què fem? Parlem de vendre millor la ciutat? La cultura, les manifestacions culturals d'una ciutat com la nostra són diverses, variades, i abarquen totes les branques del fet cultural. I, com sempre, i de moment, jo demanaria a la nova responsable municipal que considerés tant l'acció cultural feta des d'aquí com les accions dirigides a importar coses de l'exterior. Evidentment que hi ha una munió d'entitats, una xarxa que funciona, un calendari que s'ha anat estructurant en els darrers 20 anys, quan la ciutat va començar a créixer amb 3 i 4 mil persones més cada any, fins a arribar a aquestes 87.000 censades actualment. Però l'accent crec que caldria posar-ho en oferir més espais i facilitar accions que consolidin la creació en el teatre, la dansa, la música, en totes les arts escèniques, des de la pròpia ciutat, sense deixar de banda la capacitat de rebre i gaudir del que ens ve de fora. Apostem d'una vegada també per la producció pròpia. Fem que la xarxa d'espais municipals sigui activa en rebre i fomentar els propis agents locals. Repeteixo, els propis agents locals. És possible. I ni és tan difícil ni tan car com podria semblar. Si es vol de veritat. Amén. Estem escoltant una música de Thomas Morley que està dedicada a una de les obres de Shakespeare, es diu O Mistress Mine, i és de mesura per mesura. És a dir, no és de l'obra, perquè Shakespeare habitualment incluïa una música a vegades incidental, però en definitiva és una música que un grup Alfred Deller Consort, un gran contratenor anglès, ha fet amb un gran disc amb músiques totes referides a obres de Shakespeare. I per què Shakespeare? I per què parlem d'això avui? Doncs perquè tenim aquí a Dolors Vilassau. Dolors, benvinguda.
Hola.
Jo anava a dir-te coordinadora, directora, ànima, promotora de les lectures de la fresca. Creus que encaixa?
Si encara podries donar-me més
títols. Més encara?
Enganxadora de cartells, vull dir... enviadora de mails...
Bueno, deixem-ho aquí.
Tinc molts altres títols.
Quan diem ànima, de fet, quan diem ànima, ja, d'alguna manera, ja...
Jo tinc una gran ànima i un gran cos, ja ho saps.
Bé, doncs benvinguda per estar aquí, en parlarem a continuació, i també tenim a dues actrius que també ens parlaran del mateix tema, perquè hi participen. Sònia Guimarà, benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
Tu formes part també de la tradició de les lectures de la fresca durant tots els anys, jo diria que tots els anys que hi ha hagut. Aquesta serà la 11a edició,
sí, sí.
I sempre has estat participant. I també tenim al teu costat a la Marta Uixant, que, déu-n'hi-do, doncs, també portes tots els anys de lectures de la fresca participant. Potser amb
algun
salt...
Algun salt quan vaig marxar
quan vas
a Irlanda,
Irlanda
i aquestes coses.
Però sí. Què diríem, una edició que no? Dues?
Dues edicions, no ho sé, no ho he comptat, però podria ser. Sí.
Bueno, amb el temps aquest vas fer feina, perquè tens una criatura que ja està per aquí a prop.
Sí.
Que vull dir que no vas estar sense fer res.
No.
A veure, Dolors, diem Shakespeare i aleshores diem Shakespeare per què? Perquè sempre les lectures gairebé sempre han estat un monogràfic.
Sí.
Gairebé sempre.
Sí. Ja feia temps que volíem, sempre fa una mica de por, però que volíem encabir Shakespeare en algun monogràfic. I perquè això que dèiem ahir a la roda de premsa, no? Doncs que els monogràfics és una cosa que la gent agraeix molt perquè dona moltes facetes diferents, i això ho veurem concretament amb Shakespeare, d'un mateix autor. I la gent hem vist que funciona aquest tema. Aleshores, aquest any no hi havia allò, l'any Rossinyol, l'any Rodoreda, no? L'any Espriu. No hi havia un gran personatge associat, doncs, al teatre, sobretot, i vam dir, per què no fer Shakespeare? De fet l'any passat va fer els 450 anys del naixement de Shakespeare i es van fer moltíssimes coses dedicades a ell. Per cert, que aquest any, per exemple, el Festival Shakespeare que es feia a Barcelona ja ha caigut. O sigui, també el que passa després d'aquestes grans... dels fastos aquests, no?, quan es fa l'any, després els autors estan tot un temps que no representen. Però això no passa amb Shakespeare. Shakespeare és universal, es representa a tot el món, i aquest any també està ple d'iniciatives de Shakespeare, sigui o no sigui el seu any, perquè jo penso que tots els anys són l'any Shakespeare. Hi ha una altra cosa que també, de vegades els clàssics els tenim com una mica sacralitzats, no? Sempre, no sé, associem a Shakespeare com que ha de ser una gran producció, amb un temple, amb un teatre nacional, amb un gran teatre, i clar, el teatre que ell feia i com ho feia, vull dir, aquests teatres isabelins, que eren una mena de corrals de comèdies, on hi havia públic popular juntament amb públic aristocràtic, hi havia gent que estava de peu, gent que estava sentada, que les obres duraven molt de temps, no? Com,
el poble estava al mig, dret, i sí. Els que són de categoria anaven sí. als palcos, es situaven
al voltant. Però feien teatre per tothom.
I tant.
I també era un teatre a cel obert. O sigui que el concepte de Shakespeare a la plaça o en l'espai públic és molt més adequat que el concepte de Shakespeare posat en un teatre. I aleshores, doncs, com que a més ja tenim un públic, crec que molt ben educat, perquè ja portem 11 anys, doncs aquest any ens hem atrevit amb aquest gran autor, que ja he dit abans que em fa una mica de por, eh? Però...
No, jo penso que, com dius, efectivament és un autor que permet Jo comentava a la roda de premsa l'altre dia que el John Cott havia escrit allò de Shakespeare, el nostre contemporani, i un altre gran assagista és el Harold Bloom, que diu Shakespeare és tot.
Sí.
Clar, aleshores és veritat, o sigui, partim de Shakespeare i sí, qualsevol sí, sí. obra, les que són històriques, les que són comèdies, més aviat, doncs, sí. no dic còmiques, però sí, en comicitat, fins als drames, tot està,
sí, sí, sí.
es pot utilitzar. Jo, de totes maneres, vull fer un comentari amb això que deies tu, de no sacralitzar l'autor, no? Amb el que caixa èpic, com podien dir altres. I és no sacralitzar-lo, però no trair-lo.
No, no, de fet tots sabem que en nom de Shakespeare s'han fet moltíssimes borrades i moltíssimes coses. Bueno, sobretot la cosa és perquè és un autor mort. O sigui, els vius no es deixen tocar. Mm. O sigui, si jo ara vull estrenar una obra d'un autor contemporani, em sortirà una senyora o un senyor que té uns drets d'autor i em faran fer la seva obra de pe a pa, a més, pagant diners i tal. Aleshores, en els autors morts, doncs, hi ha aquesta possibilitat, primera, que no tenen drets directes, no? Vull dir, perquè els drets duren uns anys. I segona, que aquí on estan els hereus de Shakespeare? Doncs ja no existeixen. Aleshores, a partir d'aquí, sí, es fan moltes tonteries. Això que deies del Harold Bloom, bueno, que Shakespeare és tot, doncs, no, és que m'ha recordat un programa que vam fer de la BBC dubtant de que si Shakespeare va existir o no va existir.
Si va escriure
no?
les obres o no.
I si va escriure les
que
obres.
Que l'escrivia el duc de sí. Rochester o George
bueno,
Chester.
O Marlowe, no? Marlowe. Si Marlowe era sí. Shakespeare i tal. I, hosti, per un moment vaig pensar, home, la gent de la meva generació que som escèptics i àcrates i tal, que no existeixi Déu, ho podem acceptar, però que no existeixi Shakespeare, per
difícil.
Favor, que no ens facin aquesta putadeta. Jo crec que sí, que Shakespeare va existir i que tota la cultura, molta part de la cultura i molta part de nosaltres ve d'ell, no?
I un altre concepte que parlem de Shakespeare, que és el teatre, que no és el clàssic, que és el que ja ha passat molts anys, no diguem, doncs, de les tragèdies gregues, no? El Sòfocles o Eurípides o Aristòfanes. I és que les obres les construïa l'autor moltes vegades sobre la marxa.
Ah, sí?
I
sí.
A mesura que passaven les funcions, sí. quan veia que hi havia una reacció determinada amb el públic, en un lloc, en un paràgraf determinat, ho allargava o ho treia.
Sí, sí.
I a més es escrivia en funció de la gent que disposava.
I a part, vull dir, Shakespeare no li donava interès al valor literari de l'obra. O sigui, ell era un actor que escrivia, això que dius tu, per un públic. Vull dir, la prova és que la majoria d'obres de Shakespeare s'han perdut. I l'edició completa de les obres de Shakespeare la van fer quan ell ja era mort dos actors de la companyia amb una edició que es diu Folio i és dictades pels actors de la companyia que se sabien els papers de l'obra. O sigui que aquesta idea de tenir una obra literària allà conservada, jo sóc el gran autor, no la tenien en absolut.
Absolut.
És aquesta idea de la cosa del teatre, jo sóc un actor que envio, ho faig en funció del públic, però això de la posteritat no hi és, eh?
Bé, potser si hagués pensat que hi havia posteritat no hagués escrit el que va escriure. millor que no ho sabés, pobre, no? A veure, fem una mica de repàs de la programació. Primer per sobre, diguem, comencem el dia 2 de juliol, dijous 2 de juliol.
Sí.
És a dir, que estem parlant del dijous vinent. I serà al Parc Ramon Barnils. És la primera vegada que es fa sí. Lectures al Parc Ramon Barnils.
Sí.
Explica'ns per què.
Sí, nosaltres quan triem una obra, no la triem només en funció de l'obra en si mateixa, sinó que, com que són aquestes lectures a la fresca, sempre l'associem a un espai. Aleshores, aquí teníem una companyia convidada que em va semblar de justícia, doncs, per una certa similitud amb el treball que ells fan a Barcelona, al Parc de l'Estació del Nord, i nosaltres amb les lectures a la fresca.
Que és
Parking Shakespeare. Sí, sí. És una companyia que, agafant una mica la idea aquesta que es fan en els parcs anglesos que representa Shakespeare, el Hyde Park i a parcs d'aquest tipus, doncs ells van agafar aquest espai de l'Estació del Nord i des de fa 7 anys cada estiu també coincidint amb el mes de juliol, representen una obra de Shakespeare amb molt d'èxit. Aleshores, ja que era la companyia Parking Shakespeare, ja que ells ho fan a l'estació del Nord, ja que és la tradició dels parkings, dels parcs anglesos, em va semblar que era adequat fer-ho també en un parc, en aquest cas en el parc del nostre Ramon Barnils, no?
No sé què pensaria en Ramon Barnils.
Res, no pensaria.
Estaria contentíssim.
Sí, estaria molt content, i tant. No sé quina botada diria, però estaria content.
No.
Sí.
Aquesta serà molt soroll per res, el que farà la companyia Parking Shakespeare.
El Barnils també és un altre dels que s'ha sacralitzat.
Sí,
vull dir, pobre
sí,
Barnils, si sí. aixequés el cap, tots sí. aquests que ara els tenim com uns tòtems, no?
Sí, sí, paréssim d'en Ferreter, millor que ho deixem, perquè sí. tindríem un programa de dues
sí,
hores.
Canviem.
Ah, sí, millor que ho deixem.
Doncs, doncs dèiem això, que ho farem en el parc Ramon Barnils. Aquesta companyia té la característica, bueno, ja va dir que sense vestuari no, perquè no actuen en pilotes, però no fan servir ni llum ni cap sonoritat passada per micro, o sigui, ho fan tot...
Estan vestits però actuen a pèl.
Exacte. molt bé. Exacte. I que, bueno, ja va dir que acostumen a fer les obres a 360 graus, o sigui, a peu pla, per totes bandes, i cada any tenen un director convidat. Aquesta és la que es va poder veure l'any passat. És una obra, la Marta també l'ha vista, Marta? És una obra divertidíssima.
És molt divertida.
Sí,
i sempre... si li va agradar a la meva nena de 9 anys,
sí.
jo crec que...
I ells estan molt divertits,
molt.
Oi?
És una obra, a més, amb molts personatges.
Sí, el que passa que també se'ls van repartint entre ells. Hi ha un joc molt divertit, de potser canvi de camisa, o un que es posa un barret, o una cassola. I és això, és amb elements
és
que
fresca.
Tenen molt, molt senzills.
Aquí hi haurà llum, per això.
Sí, clar. Llum per veure'ns-hi. No, però no volen cap disseny de llum, només volen... És igual, llum. Llum
queda,
per...
queda clar. Després tenim el dia 9, el dijous següent, que anem al celler. Jo també estic d'acord, jo dic celler cooperatiu,
sí.
sempre.
Sí.
Perquè modernista, no dic que no ho sigui, però la veritat és que quan els que ho van crear vam fer un celler cooperatiu.
Bueno, és aquesta cosa que té el tema de la promoció de la ciutat, que clar, no es pensa per la gent d'aquí, sinó que es pensa, doncs... Clar, jo que sóc filla d'aquest poble, vull dir que em vagin canviant els noms dels llocs, doncs la veritat no m'agrada, perquè si tota la vida allò ha sigut com el meu pare es deia Joan o la meva mare es deia Lola, doncs el celler cooperatiu és el celler cooperatiu, i tu ja ho saps, això, Marta.
Bé, diguem-ne que el celler cooperatiu modernista...
Que sí, evidentment que és modernista.
Es farà Julieta, que naturalment és una adaptació de Romeu i Julieta.
Una adaptació, ahir vaig veure un primer assaig de la Txell Roda, del Romeu i Julieta, amb una actualització molt clara. O sigui, és una obra a dos... on hi ha dos nivells. El nivell, diguéssim, de l'estructura de l'obra... de l'obra clàssica, i un altre nivell inventat per
potser,
la pròpia Txell, que potser tenen alguna cosa a veure...
Potser la Marta ens ho podia explicar, perquè la Marta, a més de ser actriu i actuar en dues obres, si no m'equivoco, de les quatre, ho dic bé?
Bueno, diguem que una,
diguem
en
que
principi.
Una,
sí.
Bueno, que ja en parlarem després.
Sí.
A part d'això, resulta que estàs també... com a professora dels tallers de teatre Sílvia Cervant, i en aquesta versió del Romeu i Julieta interveniu molt directament, els tallers.
Exacte, sí. La Txell em va demanar que li portés alumnes d'això entre 13 i 16 anys, i res, vam fer doncs, una petita tria, els que van voler, van dir, ah, jo m'apunto, doncs pues, vale, vinga. I els tenim allà, i ahir van començar doncs, això, a fer la primera lectura, tots una mica allò espantats, perquè envoltats de gent que ja en sap, i gent gran, estaven una mica, bueno, així com amb respecte, però jo crec que va funcionar prou bé.
És un muntatge, per tant, que és paral·lel, és a dir, hi ha un, dos...
Bueno,
dos accions diferents
no,
o dues accions compartides?
Són dues accions compartides.
Sí.
I és també la visió aquesta de que en realitat Romeu i Julieta eren dos adolescents, Julieta tenia 13 i Romeu 16, em sembla, i és veure-ho tal qual, amb aquests adolescents. No?
Situem-nos a l'època també, eh?
Sí, és clar, sí, no és el mateix, però
És com un paral·lelisme de realitats, jo crec,
sí,
no?
Sí.
La realitat de l'obra en una època determinada i la realitat actual. Uh-huh. I com diu la Txell, no són escenes, són impromptus, no?, que ha dit, com un divertiment, sí, ha dit. I la veritat és que és una, bueno, bastant innovador i original.
Sí, com deia Patrice Chéreau, no?, una manera d'agafar els clàssics, o sigui, aquesta dubte de sempre hi ha si s'han de fer d'una manera museística tal com està escrit i tal, o s'han d'adaptar a modern i tal, no? I el Chéreau sempre deia que en els clàssics sempre s'ha d'establir un pont, o sigui, que en tot muntatge d'una cosa clàssica sempre hi ha d'haver el text original i l'època original, i sempre hi ha d'haver un pont amb la societat actual. Uh-huh. I això és una mica, crec, el que s'estableix, sí, en aquesta obra.
Uh-huh. Sí, 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 és exactament així. Bé, escolteu una mica més de música, evidentment dedicada també a Shakespeare. Bé, escoltàvem unes corredisses musicals de Maria Casa Prokofiev que li feia a la Julieta, que anava amunt i avall. És un dels ballets, jo diria, més representats en el món, el meu Julieta, amb aquesta música i sobre la història que va escriure segurament Shakespeare.
No hem parlat del repartiment, a part d'aquests nois de la Sílvia Cervant, hi ha també la Sònia, que està aquí, que fa aquest paper de Dida, un paper molt maco, eh?
Sí.
El Romeo i Julieta, que el fa la Martina, la Martina Vilarassau, i l'Alfons Nieto, que fa el Romeo. Després també hi ha l'Artur Costa, la Marta Gené. Em sembla que la coneixes, Eduard.
La Marta Gené tinc una certa familiaritat. Sí.
El Josep Bisbal, el Roger Casadellà, el Xavi Tor, i amb música de l'Albert Flores.
Flores, eh? Uh-huh. Sí, Flores. No, és un repartiment realment molt, molt, molt bo. Després passem al dia 16, també dijous, evidentment, i anem a Shakespeare.
Fes el xiste, va.
No. No, perquè...
Va, vinga, va,
deixo
va.
Tu.
Va. Diu votada, no, jo no l'he vist.
Diu votada a partir de fragments d'obres i personatges de William Shakespeare. Quins fragments són?
Bueno... Encara està una mica així.
Ja... Com us dic, encara està una mica així?
Home, anem de setmana en setmana.
S'està cuinant. S'està cuinant.
De veritat, s'han de fer adaptacions. Bueno, hi ha alguns fragments que ho tinc clar. Hi ha un fragment del vostre gust, hi ha un fragment del somni d'una nit d'estiu, hi ha un fragment del rei Lear, hi ha alguns fragments del Falstaff, del bufó de Shakespeare, i després hi ha alguna cançó adaptada per l'Ignasi Roda, i perquè en aquesta obra intervé una... Bueno, he posat la xaranga, per dir-ho d'alguna manera. No sé si són músics o són gent que fan soroll, però és com una mena de xaranga, que són tres... En aquest cas no són alumnes, són tres mestres de l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat. I, bueno, encara estem amb la formació, possiblement serà un sac de gemecs, hi haurà una tarota, no?, em sembla que es diu, i algun element de percussió.
És molt, molt adient, eh?
Sí, sí, sí. Llavors, la cosa aquesta que m'he inventat és que és una mena de companyia, és una, com a la comèdia de l'arte, no?, que hi ha els actors protagonistes, els que sempre fan els actors, que sempre són uns protagonistes que ja se'ls ha passat una mica l'arròs, i això ho fa el Ricard Mariner i la Carme González. Després hi ha la dama jove i el galant jove, que són els noiets, no?, I després hi ha els personatges que sempre fan els característics, no? O sigui, els característics són els secundaris, que generalment, curiosament, sempre són els bons, els que fan els secundaris, no?
En el cas del, de la dama jove és la Martina, Vilassau,
després i el Sergi Aguilera. I després, en el cas dels característics, és la Roser Casamitjana i el Xavier Tor. Llavors, a partir d'aquí hi ha un personatge que fa de fil conductor, que és una mena de narrador, que és la Gisela Figueres.
Llavors, és el
bufó. El bufó. Que no, que l'altre dia en la roda de premsa ella deia que era la bufona. Dic, no, és un bufó asexuat. El bufó és un personatge que no té sexe. Dic, si de cas la bufona seria la Martina, que fa la dama jove.
Però també hem de dir que en aquesta època la majoria de personatges els feien homes.
Sí, sí, evidentment, tot homes.
Per tant, vol dir que la dama jove, de fet, era un damo.
Sí, era un adolescent.
Era un damo adolescent que podia ser, en fi, jove segur, guapet, jo què sé, no? Però, en definitiva, és així.
Bueno, la idea és dir... Shakespeare pot ser aquesta gran tragèdia que és Macbeth, Shakespeare pot ser aquesta comèdia d'enredos que és el molt soroll per res, Shakespeare pot ser doncs, aquest drama també tràgic del Romeo i Julieta, però Shakespeare també pot ser una mica així de divertit. O sigui, és un senyor que juga amb l'escena, que juga amb els personatges, que té unes construccions molt interessants, i la idea és una mica divertir-nos amb Shakespeare.
Per tant, vol dir que els personatges, d'aquests personatges, es aniran entrelligant entre ells.
I aniran fent diferents fragments d'obres.
Però amb un fil conductor.
El fil conductor és la Gisela, el personatge del bufó.
Molt bé, penso que pot ser molt divertit. Esperem que quan arribem...
I amb cançons,
És a dir, això és el dijous 16, el dimecres 15, que això estigui tancat ja.
Sí, bueno, tancat o estarà el 16 després de la funció. Llavors t'asseguro que estarà tancat.
Això ho sabem molt bé.
Les companyes d'aquí, la Sònia i la Marta, riuen, però tots sabem perfectament que això passa arreu.
Sí, i tant.
Sí, aquesta necessitat d'anar. I fins a l'últim moment, quan sembla que no, llavors resulta que passa alguna cosa que... Però esperem que estigui, i com dius tu molt bé, Dolors, es tancarà quan s'acabi i la gent estigui aplaudint, contenta d'haver anat una vegada més a les lectures de la fresca. Tanquem amb un drama.
Una tragèdia.
Una tragèdia total.
Sí.
Macbeth.
Sí. Aquí, doncs, home, tocava fer una cosa de pes. També hi havia el tema del marc del monestir, que és un lloc molt adient, aquell lloc que des que l'hem tastat cada any el fem, i amb aquestes pedres del monestir de Fons doncs, jugava molt el tema d'una tragèdia. He agafat el Macbeth, perquè penso que hi ha un Macbeth molt important dins de la companyia, que és el Joan Berlanga, perquè no es pot fer Macbeth si no tens un Macbeth. No, és evident.
I una lady
Macbeth, que és la Carme González. I llavors, bueno, és... Està clar que aquests són els personatges conductors, però hi ha molts personatges molt bonics. Per exemple, aquí hi ha dues persones, els personatges de les bruixes.
Clar, jo els miro i no sé...
No et fan cara de bruixa,
No fan cara de bruixa, aquesta és la veritat.
Bueno, sí.
Com ho teniu?
Bé, ens fa molta il·lusió fer de bruixes.
Per una vegada un personatge dolent.
Això mateix.
Jo fa molts anys que vull fer de dolenta i no hi ha manera... Costa molt.
Bueno, però si posessis alguna cosa, alguna cosa, perquè suposo que algun element portareu com perquè es pugui veure que sou bruixes.
Sí, però hi ha bruixes. Ara mateix aquesta sèrie, la Penny Dreadful, surten unes bruixes, són guapíssimes. Ara, no t'hi apropis,
Quan deies això que surten, em pensava que et referies, no sé, a les últimes eleccions que sortien unes senyores també
aquestes.
Per la televisió.
Sí, no, aquestes no em referia jo.
No són aquestes.
No.
I la Sònia també està de bruixa.
Sí.
Jo me les imagino una mica pitonisses d'aquestes dels teleprogrames, aquestes... perquè, clar, tenen aquest aspecte, vull dir, que li fa tanta por al Macbeth, no? Que,
sí.
Perquè bueno, que també és el tema de la tragèdia, no? Que és el destí de les persones. Uh-huh.
Profètiques, no?
Sí, aquesta sí. Cosa que van adivinant el futur. Hi ha molts elements en aquesta obra de Macbeth. Per exemple, com afrontar el tema d'una violència tan bèstia d'aquests personatges, no? Com la por que fa la maldat que és intrínseca en l'ésser humà. O sigui, com el Shakespeare deixa expressar tota aquesta maldat en la dolenteria que tots tenim a dins i com la verbalitza. I després, bueno, el meu repte personal és com jugo tot aquest tema de la violència. Buscaré una sèrie d'imatges plàstiques que puguin donar això. Després també m'agrada molt la idea aquesta del bosc que avança. Uh-huh. Aquí també buscarem una coreografia en aquest moment del... o sigui que hi ha una sèrie de coses mítiques en aquesta obra i de personatges que em fan una especial gràcia com afrontar-les, no? I a part, bueno, sempre les lectures, el que és evident és que sense aquest grup actoral que hi ha a Sant Cugat, aquí partirem d'un equip de més de 50 persones, entre tècnics i si sumem la gent dels sí. tallers de teatre...
Sí, sobre... ja arriba a 60,
sí, exacte. Doncs, que, bueno, doncs aquesta potència, no?, que hi ha doncs, tot aquest grup d'actors, que hi ha gent professional, hi ha gent que no ho són, però tots, jo crec que hi ha un nivelazo impressionant en aquestes lectures, i ho dic amb orgull.
I quan explicaves Macbeth en aquest moment, quan anaves explicant, jo, clar, no puc deixar de pensar que estem dient lectures a la fresca, i clar, estem parlant, de fet, de teatre a la fresca,
sí.
Gairebé.
Sí.
I falta, estem amb aquest pas, només un pas molt curt,
un pas
molt curt,
un pas que és econòmic,
que a la vegada doncs sembla que sigui molt, molt llarg i no ho és. No hem dit abans, i aquest és un problema meu, que no hi he dit, i és que, així com la primera hem parlat del parc Ramon Barnils i el segon del celler, el Shakespeare, Shakespeare sí. Es farà
a la Magí Bertralot, que és aquesta plaça placeta... tan acollidora, exacte. Tan bonica, exacte. Que sembla un espai tancat, tot exacte. I que és a l'aire lliure, i és ideal per fer cosa de petit format.
Una de les característiques de les lectures de la fresca de cada any, evidentment, és el Bano.
Sí.
I el Bano, aquest any, està fet per un altre santcugatenc de pro, una persona que té, com a mínim, unes peces molt reconegudes i molt, molt vistes i molt pujades i baixades, s'ha de dir tot. La gent hi puja i baixa.
Sí. Sí. És el que passa amb les escultures,
és el que passa
no?
amb les escultures, que és el Pep Codó, que com va sorgir el fet de...
Home, el Pep una mica li devíem. El que passa que, clar, el ser un escultor, clar, el Bano és una cosa plana, no? Llavors, potser no ha estat, diguéssim, en la primera selecció, però no perquè no s'ho mereixi, evidentment és un gran escultor, però perquè... doncs perquè ell treballa doncs amb pedra, sobretot, amb altre tipus d'elements, no? Però llavors, quan li vam dir, ell de seguida va tenir la idea que allò havia de... no sabia com fer-s'ho, però ell volia que tingués volum. Perquè deia, jo el que no us faré és pintar un Bano, perquè a mi no m'agrada la pintura. Diu, a mi m'agraden els materials, el ferro, la pedra... O sigui, jo el que no us faré és fer-vos una pintada d'un Bano. I llavors se li va acudir a partir d'una sèrie de bossets o d'escultures que ell té o de coses inventades. Va fer uns caps, li agraden molt els caps, va fer aquests caps i aleshores, per nerviosisme meu, quan va tenir aquests caps fets, me'l va ensenyar i el va arrugar. Va agafar i va arrugar tot el que havia fet. Uh-huh. Això és quan vaig al perruquer, també em fa el mateix. Vull dir, quan jo ja surto de la perruqueria i em penso que estic bé, ve el Ramon, que és el meu perruquer, i em despentina. Doncs va fer una cosa així.
No, ell ho considera que no. Ell...
Clar, però jo quan de cop em dóna el Bano i l'arruga, diu, és que això serà la manera de que tingui volum, saps? I llavors, bueno, això va passar per un fotògraf i aquest arrugat amb una llum especial és el que dona aquesta sensació de que té un volum. Doncs,
caldrà explicar-ho al públic que vagi a les lectures, eh? Caldrà explicar-ho, que ho vegin clar, que no diguin, fixa-t'hi aquesta gent, que ens donen aquí una cosa arrugada i què vol dir això, no? No, perquè, clar, no tothom pot endevinar què és el que passa.
Això també sempre és la contribució de les lectures a tots aquests artistes plàstics que hi ha a Sant Cugat. I, bueno, aquest Bano és realment una tradició, no? Perquè fa aquestes tres funcions, no?
Que, per cert, ara fa poca estona s'ha inaugurat una exposició aquí molt a prop d'aquí, la Casa de Cultura, exacte, precisament amb elements...
Sí, que hi érem, tots, no? Sí, estem aquí.
Sí. Jo us agraeixo molt que hagi corregut tant per estar aquí, perquè, clar...
Estem una mica a tot arreu.
De totes maneres, ara, quan acabem, tornem una altra vegada cap allà.
Això no us preocupeu. Sí, que hi ha coca del sàbat.
Hi ha coca. Pues,
la coca de la que va sobrar d'ahir.
Sí, però no sé si, aquesta, quedarà, eh?
Aquesta exposició, que es diu 10 anys llegint a la fresca, s'ha inaugurat avui, com deia, i estarà fins al 30 de juliol a la Casa de Cultura, o sigui que els que no... i hagin pogut anar avui, tenen tot el mes de juliol per anar-hi, i la resta dels dies de juny serà una cosa diferent, perquè, clar, tenim la festa major a sobre, i suposo que la gent no estarà per anar. O sí.
Per anar a l'exposició?
O sí.
D'entrada, tota la gent que participa a la festa major, la seu central és la Casa de Cultura. Pues ja, o sigui que passaran per l'exposició.
Passaran per allà i ho veuran tots. Molt bé, doncs escolta'm, jo penso que serà una de les edicions, segur, amb èxit, com la majoria, perquè una de les característiques que ha tingut la lectura de la fresca ha sigut el creixement del públic any rere any, a part dels clàssics que ja s'han quedat, ja hi ha els habituals de sempre, però ha anat creixent d'una forma claríssima, eh? I els espais... La plaça Magí Bartoló, per exemple,
es queda petita.
Queda petita perquè, clar, hi ha d'haver un espai perquè passin els cotxes i passin... En fi, esperem que això funcioni.
La Sònia també pot parlar de la feina de la Junta, no?, de l'associació, que això de vegades queda una mica amagat, no?
Sí, bé, som una Junta que també recolzem tot el que podem referent a prendre decisions també quan parlem de quin pintor o quin autor ens pot fer el vano, referent a tot el que representen els programes. Bueno, hi ha tota una feina darrere perquè som una gran companyia i la veritat és que ha crescut el públic i creixem els actors amb aquestes lectures, perquè jo arreu on vaig sempre dic que jo crec que m'he format com a actriu aquí a Sant Cugat al llarg d'aquests 10 anys, perquè tocar tots aquests autors, doncs la veritat és que bueno, és un bagatge i una formació, no? I bé, estem molt orgullosos de formar part dels Amics de Pedra i Sang, i que el públic ens respongui també. I aquest any fa especial il·lusió a aquest autor, perquè a mi m'agrada molt l'escrit que ha fet el Josep Maria Jaumà, també.
Sí. I demà no hem dit que el Josep Maria Jaumà precisament ha fet doncs, el text que acompanya el programa i en el Bano.
Sí, el Bano. És el text del Bano.
Sí, és el text del Bano, no? Que el que m'ha agradat molt és el concepte aquest que Shakespeare potser és universal, perquè les emocions no són ni bones ni dolentes, són emocions, i ell ja sentia molt lliure, no?, per expressar aquestes emocions i per mostrar-les, i això és el pont aquest que parlàvem abans de connexió entre aquella època i la nostra, perquè els humans sempre som els mateixos, no?, passin les èpoques que passin, i bé, és una forma, un mirall, no?, de veure'ns reflexat en totes aquestes situacions que va plantejar Shakespeare i que encara ara ens passen, i per això és un autor universal.
Tenim tecnologies noves, tenim maneres de funcionar, de desplaçar-nos a nous, etc. Però el cervell, i algú diria el cor, doncs és el mateix. Per tant, lectures de la fresca per molts anys. Felicitats. I a partir del dia 2, allà estarem. Gràcies.
A vosaltres.
Gràcies.
Molta comèdia, amb Eduard Gené.
Ai, senyor Eduard.
Eh?
Senyor Eduard, que em sent?
On està vostè?
Ai, escolti, escolti, ja veu que no estic aquí a l'estudi, eh?
Molt clar, però si jo estava dient, on és l'Isabel? On és el... Oh, sí, no ens et dic res, no ens et dic res, ja dic, per què passa?
Miri, avui resulta que com que ha parlat la Dolors, oi que sí, de tot això de les lectures a la fresca,
sí.
Eh que sí, doncs el que volia anar a fer era treball de campo.
Què diu,
eh? He sortit a buscar les places i a veure els llocs on es fan aquestes lectures.
Caram, però...
Què li sembla?
Home, jo penso que està bé, però hagués hagut d'avisar.
Sí, bueno, home, però així la sorpresa més gran, que no li agrada que estigui fent de reportera pel carrer.
I tant que sí. On està ara, exactament? A veure.
Miri, he fet una mica la ruta, perquè he dit, bueno, quatre lectures, deixa mirar quatre llocs, oi que sí, on es faran. I, bueno, ahir a la nit ja me'n vaig anar al Parc Central.
Sí.
Però, escolti, fins avui que no m'han trobat, sort que m'ha trobat un senyor que passejava el gos, eh? Perquè, escolti, em vaig perdre, em vaig desorientar, com que aquell parc és tan gran.
És gran, sí. I el troba bé o no?
Què diu?
El troba bé, aquell lloc, o no?
Bueno, és que, clar, és que no sé exactament on ho faran, això. Jo he estat mirant,
sí,
amunt i avall, com que diuen que aquesta lectura és tan moderna, que ho fan així com es feia... Ara ve un cotxe, esperi. Clar, que estic al carrer, això que
volen. Clar.
Doncs com que aquesta lectura és tan moderna,
sí,
que la faran així a l'estil Shakespeare, a l'estil, sí, del teatre aquell, l'Isabelino, crec, sí, que sí, doncs llavors, clar, a qualsevol lloc poden estar. Saps què vull dir? No hi ha cap tarima ni res. Jo no veig res.
Aquí han dit...
Jo no veig que tinguessin res posat.
Aquí han dit, Isabel, que ho faran a la part de dalt del parc, a la gespa.
On vol dir? A l'altura de Can Mates?
No, al mateix parc, però a la part de la gespa. No ho faran on hi ha aquella zona, diguéssim, infantil, i on hi ha unes grades. No, a la gespa que queda després.
Ah, amigo, caramba. Oh, doncs escolti, potser que portin plàstics, eh? Perquè hi ha un munt de gossos allà que fan les seves necessitats, eh?
Serà qüestió de... Ja ho farem.
Això, facin-ho. Doncs sap què passa? Que després he pensat, bueno, aquesta lectura, què passa? Que jo ja sé per què l'han posat aquí.
Perquè,
clar, com que diu, és que aquesta lectura és la molt soroll per no res. Oi que sí?
Sí.
Clar, com que és una obra sorollosa, de l'Ajuntament deu haver dit, posem-los allà on fan això del Garrafons i totes aquestes coses que fan el cap de setmana, que allà no molestaran.
Que quedi lluny.
Escolti, a més, m'he assabentat, això és una notícia, una primícia que m'he assabentat, senyor Eduard, fent treball de camp s'aprenen moltes coses, eh? Que en aquesta lectura, a part del vano, es donaran antimosquits, pots d'antimosquits.
Ah, això aniria bé. Eh? Això serà necessari, sí. Ja ho veig que sí.
Sí, doncs feu que aquest any ja arrencaran la butxaca i ens donaran un pot d'autant a cada un. Eh, que bé?
Molt bé.
Bueno, després, escolti, després he anat a mirar allò del celler,
sí,
que és on es fa això de la Julieta.
Sí.
Que ja sap que aquesta, la Julieta, són aquella panelleta de pipiolos, oi, que desafien a tothom.
I
per
tant.
Per estar junts.
I tant.
Eh, que sí. Però, escolti, una cosa li he de dir, eh? Aquests dos no van acabar, com diu l'obra, eh? Que va.
Es van morir?
No, que encara estan vivitos i coleando, eh? Que jo els conec, i tant. I a més, encara li diré més. Tothom plorant per aquesta parelleta. Doncs escolti, ja han trencat ja. Han tallat. La gent jove ja ho fa, això.
Clar.
I ara ella està fent de gogó al Port
però
Olímpic.
Han durat quasi 400 anys, eh?
Ella és bombero de la Generalitat.
Però, Isabel, han durat quasi 400 anys, aquesta parella, eh?
Sí, home, és que l'amor de veritat és eterno, senyor Eduard, eh que sí? I les famílies respectives es veu que es van dedicar a la política,
sí, sap?
Que són aquests que s'han barallat ara, els Capuleto i els Montesco, aquests de Convergència i Unió, sap?
Ja m'ho semblava aquella Duran Lleida que feia mica cara de Capuleto.
després, eh? També, també se li podria dir, ai, senyor. Bueno, escolti, després he anat a la plaça aquesta del Bartolo, del Bartolot.
De l'alcalde Magí Bartolot.
Sí, cabra, que era un rabassaire, veu? Un sí. Rabassaire de Sant Cugat, que, escolti, va ser president, la Magí Bartolot, que és qui dona nom a la plaça, veu? Sí. Que aquest va ser president de la Unió, jo no ho sabia, això.
Ah, jo tampoc. Sí.
Pues miri, tot que de casa, de la Unió de Teatre, pues miri, allà farà teatre. Sí, però sí. Aquesta plaça, la gent popularment la coneix, ho he preguntat aquí als carrers, he fet unes quantes entrevistes, he investigat, d'incògnit, que no es notés que soc periodista, i diuen que aquesta plaça es diu popularment la plaça Ponta.
Què diu? Per què això?
Sí.
Jo em semblava que dos pintors.
Perquè queda allà morta i és una plaça una mica que tonta, això, sap.
No hi ha dos
així
pintors.
Així es coneix com la plaça tonta.
Isabel, no hi deien dos pintors, aquesta plaça?
Bueno, què, per què ho diu? Per
home, perquè hi havia galeries.
El Ferran Martí, l'altre, no?
Hi ha galeries, sí.
Sí, sí, però abans es feia així, eh? Després, quan hi van anar aquests dos, doncs van canviar el nom, no fos cas que malinterpretés alguna cosa.
Clar.
Jo allà hi tinc un palco, un dels balcons.
Sí, home, molt
en
bé.
En aquell edifici vermell tan alt, doncs miri, cada any vaig a casa d'un veí, vaig pujar, baixant també de l'obra, sap?
Molt
ara això que en aquesta plaça, escolti, vol que li guardi lloc, ja?
Ah, sí, 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 sí.
Li reservo un bon lloc, eh?
Molt bé.
Però bueno, posaré i deixaré el jersei i ja així
no?
Ho tindrà guardat.
Amb sopar
sí,
o no?
A mi m'agrada la sempre vinguda i guardar les coses amb antelació. Però escolti, per acabar, després he anat allà als castanyers.
Darrere del monestir.
Aquí. I escolti, aquest bosc té molt protagonisme en l'obra que es fa allà.
Clar.
Ja ho sap.
Clar.
Perquè aquí veig que hi ha molta fauna, que hi ha mosquits, després hi ha coses que cauen dels arbres, eh? De vegades estàs allà assegut i et cau alguna cosa, després hi ha pols, el terra, les branques, la paret del monestir que està plena de líquens,
sí.
Senyor Eduard.
Sí.
Enrique, és un escenari perfecte per l'obra que se representarà, eh?
I si comencen a moure's... Isabel, i si comencen a moure's els arbres?
Ai, el calli, no, és que ara li explicaré, és que aquest bosc és fantasma, és un bosc fantasma. Per això la senyora Vilarasau ha pensat fer aquesta obra aquí, perquè aquesta obra és una mica fantasmagòrica. Aquesta obra, que no diré el nom, perquè sap que hi ha una maledicció...
Sí.
D'aquesta obra, que si dius el nom, es veu que la producció i tot s'ha anyat. Ho sabia, això?
Sí, 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 sí. I a vostè perquè no li sí. Interessa, no li interessa perquè precisament el diumenge dia 28 vostè sí. Es té una actuació.
Ai,
a la plaça,
exacte.
A la plaça Pep Ventura.
Ai, sí.
Gran
sí.
Varieté
sí, sí, sí.
Retro. Amb el recitador Isabel Castro. I el melodista
sí, sí.
Fausto Gramola.
Un amic, el Fausto.
Qui és el sí? Fausto Gramola?
Qui és aquest senyor?
Sí.
Vol dir que aquest senyor és un artista, un gran artista, que ell és de la Plana de Vic, però és un melòman, és un gran melòman, i escolti, canta temes del Machín? Sento pitos, què és això?
Ah, això deu ser de la policia. Que la
teva... Ah, ai, calli, aviam si em venen a buscar.
On la té?
Allà...
Sí, segons on t'estic...
Que
està mal aparcada.
No, estic... Esperi que em mouré, eh? Això és el GPS del satèl·lit que no m'acaba de localitzar bé.
Clar.
Doncs escolti, aquesta obra, l'escocesa, després ja l'explicaré això del Gramola, però només per acabar, això de l'escocesa, l'obra escocesa que diuen,
sí.
Passejant pel jardí de Monestir m'he trobat a una de les tres bruixes.
Mhm.
Saps que surten tres bruixes
sí,
en aquesta
sí, sí.
Obra, eh?
Aquí n'han vingut dues, aquí.
Ah, sí? Però
sí.
La tercera és la que m'he trobat jo, clar. Però aquesta de la tercera, aquesta noia, que es diu Soraya, es veu que fa hores al govern, també.
Ah.
Aquesta, sap? I sap què m'ha dit?
No.
Diu... Espera que passi el cotxe. Diu... Esta plaza es anticonstitucional. Ustedes quieren burlar la ley y no vamos a permitirlo. Por lo tanto, vamos a presentar un recurso en el Tribunal Constitucional y esta plaza, a partir de ahora, queda clausurada. O sigui, que clausuren la plaza.
No pot ser.
Ja la sentí. Ja l'has sentit? No les tinc totes, que pugui fer aquesta obra de teatre. Diu que és anticonstitucional, aquell espai.
Què diu? Però si es diu, si es diu el racó dels castanyers, no hi ha cap nom polític aquí.
Castanyes, de les castanyes que ens foten. Que sí. Bueno, escolti, i ara res, per acabar, sí que és veritat que el dia 28 doncs estaré representant aquesta obra de teatre dintre el marc de la Festa Major. Que, bueno, més que una obra de teatre, no és ben bé una obra de teatre, senyor Eduard. És una cosa una mica, què li diré jo, una mica de picardia, de gambarrisme, bueno, una cosa una mica...
Aquí diu, varietés, no? Varietés, diu aquí.
Varietés, sí. Una mica de tot, allò que passava abans, una mica de cuixa, O sigui que, bueno, si la gent és bona animar, doncs els intentaré donar tot lo de mi. Toda de mi i el Fausto Gramola també. Donarem tot el que puguem.
Molt bé, doncs Isabel...
Bueno,
m'alegro, que estigui...
Continuaré fent recerca,
Torni a casa i el dijous que ve, a veure si ve cap aquí, No m'ho faci més, això,
No pateixi, dijous vinent vindré, però és necessari fer treball de camp i de tant en tant sortir al carrer per espiar i a veure què està passant.
Em sembla molt bé.
Sí?
Gràcies, ja ens veurem.
Molt bé, senyor Eduardo, vinga, una abraçada.
Igualment, adéu.
Adéu, adéu.
Estem sentint la Trova Kung Fu perquè serà un dels grups que actuaran aquest cap de setmana, el llarg cap de setmana que comença divendres, dissabte, diumenge i dilluns, Festa Major de Sant Cugat. En aquest moment hem de parlar de moltes coses, d'activitats que hi haurà, però jo em referiré exclusivament a tot el que digui música. Per exemple, el divendres dia 26, a quarts de 10 de la nit, hi ha un concert de sinfònica amb l'orquestra Fusió Sant Cugat amb la soprano Laura Brasó. Això doncs serà en benefici de Càritas a l'església del monestir. A les 10, al cap de mitja hora del que estava dient, hi haurà un espectacle de dansa catalana d'arrel tradicional amb el grup Mediterrània i la cobla, la principal de Llobregat, a la plaça de l'Om, o sigui, al costat. I el dissabte, dia 27, un concert de swing a quarts d'una del migdia amb l'Orquestra Moderna de Fusió al Celler. Però el grup Mediterrània també interpretarà, també cantarà a les una a la caseta del CPA, del Centre Popular Andalús. I no parem, el mateix dissabte, a les 6 de la tarda, a la plaça del Jazz, que vol dir la plaça del Celler Modernista, tarda de swing amb Octavi Coronado Swingtet. El mateix dissabte 27, un tsunami a quarts de 7 de la tarda que organitza una mostra de teatre de petit format amb els tallers de teatre Sílvia Cerván, que també porta la nostra amiga Marta Uixant, que està d'aquí amb nosaltres. El dissabte, de 21 de les 9 fins a les 3 de la matinada, sopar a la fresca amb aquesta Trova Kung Fu que sentíem una miqueta la seva peça. A la quarts de 10, un concert de jazz a la plaça Pep Ventura, Jazz Experience Group, i també un altre concert de jazz de les quarts de 10 a la 1 a la plaça del Jazz amb Trijay Trio i David Pastor Trio. No parem, perquè el mateix dissabte a quarts de 1 de la matinada a la Fundació Toni Manero, no us dic res, fang a tope. I a quarts de 3 de la matinada a la plaça Octavià, de Rises en concert. El diumenge 28, a les 12 del migdia, Combo 3 Jazz Ensemble i Artur Regada Trio, al Celler Modernista. I el mateix diumenge, dia 28, una preestrena, tant records amb el cos de dansa de l'Esbart de Sant Cugat, a la plaça de l'Om, i aquest gran varieté retro a les 9 de la nit, a la plaça Pep Ventura amb la nostra companya Isabel Castro i el melodista Fausto Gramola. A quarts de 10, des de quarts de 10 fins a la 1, a la plaça del Jazz, del Celler Modernista, el Toni Baquer Quarte, del Guillem Arnedo Bank Featuring i el Celeste Alias John. I el dilluns 29, per tancar tot això de musical i de teatre, a tres quarts de deu, a la plaça de l'Om, la Lira i la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. I jo me'n vaig fins al dijous vinent i us deixo amb música, i amb música d'algú que hem mencionat, la Fundació Toni Manero. Adeu, companys, fins al dijous vinent.
Comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.